És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs apa, entre una cosa i altra, i ens plantem ja en el darrer programa de l'any. Gabi Martín, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a aquest últim Coses de Palamós de l'any 2013.
Bueno, però va bé, perquè és època d'àpats.
Oh, sí. No, per això et volia preguntar a veure com anaven aquestes festes, si sí, ja estàs a punt per fer una bona sortida d'any.
Sí, home, i tant, sempre a punt.
I bona entrada del 2014.
Perfecte. I menjant, com sempre, menjant.
Sí, sí, és una cosa que tenen, allò de les festes. Doncs ens va molt bé que parlem d'àpats, perquè ens havia quedat un tema pendent el dia que havíem parlat del poblat Ibert de Castell. Havíem dit, mira, un dia parlarem de la gastronomia, de què menjaven, de com cuinaven els iberts, i hem pensat això. Mira, doncs ara que les festes de Nadal és molt d'arrel gastronòmica, també, doncs per què no recuperar aquesta qüestió? En tot cas, la referència que tenim aquí a Palamós és una mica el que s'ha descobert a partir de les restes del poblat Ibert de Castell. Això ens permet saber com estava organitzat dins d'una llar l'espai de cuina?
Sí, realment a Castell s'han trobat multitud de ceràmica, multitud de peces que ens aporten informació sobre no només on menjaven, sinó què menjaven, perquè sempre tenim la idea de que els ibers, escolta, és un poble primitiu, per tant el seu menjar havia de ser molt primitiu, i precisament tot el contrari, tot el contrari. Tenien un menjar bastant sofisticat, fins a tal punt que feien servir totes les tècniques culinàries considerades bàsiques, tot tipus de coccions que resulten sorprenents. Primer ens hem de plantar en el poblat ibèric de Castell, així la gent d'aquí ha anat, doncs se'n recordarà una mica, doncs que està dividit en una sèrie d'habitacles petits, que són petites cambres quadrades, que podrien semblar habitacions. No són habitacions, són habitacles. Vull dir, és tot l'habitacle, era una cambra quadrada. Què volia dir això? Doncs que on era la cuina? Doncs aquell espai era la cuina, era el menjador, era doncs el dormitori. En aquell espai, aquell petit cubic quadrat, doncs hem d'imaginar que tenia generalment un petit forn o un petit foc central molt a prop de la porta, que sempre estava encès, i allà sempre tenien petites olles o sempre estaven fent coccions, i a vegades algun d'ells tenien algun forn lateral. Doncs en aquest espai, doncs sempre amb aquest foc encès, doncs anava bé l'hivern, doncs a calentar-se, posaven unes estores al terra i allà mateix on menjaven també dormien. Però gràcies a la varietat de ceràmica, de formes diferents i delaten una mica el tipus de cocció i el tipus d'aliments i menjar que ficaven en aquest petit forn o aquest petit foc que tenien central.
Doncs potser hauríem de començar a parlar de les matèries primeres amb què treballaven aquesta cuina i aquesta cultura gastronòmica, no? Productes bàsics, però alhora doncs, també variats, menjaven de tot.
Hi havia una cuina ben àmplia, sempre no eren quatre coses. Vull dir, sí, lògicament va haver-hi molts productes que van arribar després de la descoberta d'Amèrica, i ara tenim encara molt més productes que abans, però realment també ells menjaven moltes més coses que nosaltres no mengem avui en dia. La seva font bàsica eren els cereals. El poblat Ibert de Castell ja no s'han trobat específicament restes vegetals, no per res, sinó perquè quan es va excavar fa uns anys encara no hi havia tot això d'aquests microscòpics electrònics que agafaven aquestes petites restes carbonitzades de cereals i endevinar quin tipus de cereal eren el que formava part d'aquesta dieta. Coneixem quin eren els cereals gràcies a que altres poblats ibèrics s'hi s'ha pogut dur a terme, i sabem que eren blat, ordi, espelta, que tenien la plaça de les Sitges, en aquella plaça que abans estava tota excavada amb aquells forats, que ara està tota coberta i tapada, doncs allà a dintre amagaven els cereals i els tenien tapats durant fins i tot anys que es conservessin bé, i d'això en feien tres coses. Primera, agafaven i en feien farina. Amb aquesta farina, doncs, lògicament, en feien pa, que el pa el feien amb llevat o sense llevat. Perquè ens entenguem, el pa així inflat que coneixem avui en dia de les fleques, o fins i tot un pa que recordaria el pa, aquesta lapita àrab. Després, l'altra manera d'ingerir els cereals era les farines, doncs feien uns brous, unes petites sopes, i abocaven la farina com si fos una papilla. Era una altra manera d'ingerir els cereals, com si fos una papilla, com si fos una sopa. Ells no tenien coberts, però sí que s'han descobert culleres, per tant, i molts de bols. Es veu que tenien una gran afició en ingerir sopes. Clar, també hem de pensar que si tenien aquell foc sempre encès, no era pas difícil de rumiar que sempre poguessin tenir doncs, algun brou clentant-se sempre a punt quan feia fred i podies arribar a casa. I després, l'última manera era poder una de les més agraïdes i que més agraïm, sobretot la gent de la nit, la gent que li ha de sortir als bars, que és la cervesa. Aquells que feien era la fermentació.
Feien cervesa?
Sí, sí, sí.
De fet, ells no coneixien el vi.
No, els no primers ibers, els que no van entrar encara en contacte amb grecs i romans, no van conèixer el vi. Ells, diguem, la beguda per excel·lència de la Mediterrània prehistòrica és la cervesa, no es coneixia el vi, no es coneixia. Després s'hi van entrar en contacte amb Grècia i Roma, que van portar dos elements molt importants de la cuina, que són el vi, lògicament, i després l'oli, perquè tampoc hi havia oli aquí.
Mm-hmm. Que treballaven aleshores amb un greix animal.
Ells coneixien dues coses, que era la mantequilla, la mantega, i l'altra era el greix del porc, que el llard, que el feien servir per cuinar, i inclús per fer fregits. No només ser fregit, sinó també conserva. Ells agafaven, feien conserves amb greix, sense anar més lluny. Avui en dia tothom ha menjat el confit d'ànec, no? I quan obres aquella llana de confit d'ànec, està tota coberta de greix, doncs ells agafaven també unes terrisses i agafaven parts cuites de l'animal i també ho cobrien de greix, allò ben tapat també es podia conservar. Clar, hem de pensar que era una societat que havien de proveir-se també animal per menjar per l'hivern i havien de conservar certes coses perquè perdurés més i poguessin menjar...
Parlant de la conservació, sí. Coneixien també la sal i, per tant, el salaó?
Exacte. La salaó la coneixien tant pel peix, que la feien servir també per conservar peix, com sobretot per la carn. I dic sobretot per la carn perquè veuràs, ells van ser uns grans mestres conservadors de la carn. Fins a tal punt que ells, diguem, podien ser... No sé si arribar a dir els inventors del pernil, però carai. Sí que hi ha documentat que ells agafaven... les potes de pernil i en feien pernils, vaja, les potes del porc i en feien pernils.
Les assalaven i així es conservaven.
Sí, això es va començar a descobrir quan... si abans hem parlat de que una de les grans fonts d'informació del menjar o de la cuina són les restes de ceràmica i la forma que tenen la ceràmica, l'altra són els ossos. Dintre del poblat ibèric, doncs, hi havia zones on tiraven els ossos dels animals que havien menjat. D'aquests ossos es derivava, doncs, es pot averiguar si havien estat cuits, si havien estat bullits, si havien estat fets a la brasa, i d'això es pot treure informació. I no només això, sinó que van començar a veure que hi havia ossos de porc, però curiosament, no, i les potes no apareixien. No hi havia les potes del porc, com és que hi havia tots els ossos del porc, se'l menjaven tot, però les potes no. D'aquí es va començar a deduir que ells agafaven les potes del porc i les conservaven, i amb sal. I d'això també ho sabem gràcies a un petit document que es va trobar a Roma d'un poeta romà que es deia Marc Valeri Marcial, que deia exactament això, deia que ens serveixin el pernil del país dels ceretans. Els ceretans eren els íbers que hi havia a la Cerdanya. I que els desganats devorin la cuixa desossada del país dels manapis. Els manapis eren, diguem, tribus d'Irlanda. Vull dir, ja trobem en documents romans cantant o lloant les excel·lències del pernil ibèric, i mai millor dit.
Això anava a dir, tant que hem parlat ara del pernil ibèric, tant que en parlem i tant que l'apreciem, doncs mira, pernil ibèric de l'època.
Coneixem la cuina ibèric, per tant, no només a través de les restes arqueològiques, sinó també a través de visitants foranis que van escriure cròniques sobre el que passava aquí, i entre ells els romans. I gràcies als romans també sabem que assecaven diferents tipus de viandes, o amb salmorra, amb sal, i que també coneixien el fumat. Per tant, eren grans menjadors de carn i grans menjadors de fumat. I els romans també apreciaven un producte que portaven també dels íbers, que ells en deien lucanica. No et sona aquest nom?
Doncs mira, ara mateix no.
Mira, és el que avui en dia coneixem per llonganissa, lucanica romana. Doncs la lucanica romana era un embotit, doncs, que portaven també de la terra dels íbers. Per tant, els íbers es van convertir amb els grans explotadors del porc, no?
Me'ls estic imaginant fent la matança.
Sí, amb una varietat. Mira, en moltes, diguem, les osseres on han trobat els ossos de poblats ibèrics, en descobreixen que el cap del porc té una gran incisió al front. I això sempre ha fet pensar als arqueòlegs que també es menjaven el cervell, és a dir, que també l'obrien, i una cosa que avui no acostem a menjar massa, doncs també segurament el devien coure i també, clar, una font de proteïna és molt important, el cervell.
Escolta'm, ara tornem de seguida a carns i peixos, però sí, ens havíem deixat altres qüestions, llegum, fruita, plantes, verdures...
Sí, clar, tot això estava molt més limitat, bàsicament ells com a llegums tenien les llenties, els pèsols, les faves, i després també, diguem, dues plantes que nosaltres, que són comestibles, però que tampoc mengem avui en dia. Les glans. Les glans era una font d'alimentació molt important per ells. I inclús al llarg de la història hi ha moments en què les glans, en moments de pobresa, es fan servir per menjar. I l'altre són les garrofes. També, avui en dia són considerats productes pobres que només mengen els porcs, com qui diu. Però també, fins fa el segle XVIII, també ho eren les faves. I mira com les mengem avui, en les bones faves a la catalana.
I tant.
Doncs les glans el que feien ells és, o bé les covien, cuites, diguem, torrades, d'això després es trituraven i es feien farina i amb això també podies fer pa. O bé, també, lògicament, traien la clova, Doncs també traies la clova i les posaves en una olla i també les podies bullir i després les xafaves fent com un puré. Vull dir, les dues versions en què es menjaven les glans, que també podien anar acompanyades de brous i de carns i d'això. I les garrofes també, vull dir, el mateix procediment. Fins i tot la garrofa, hi ha anècdotes ja molt més posteriors, que fins i tot al segle XVIII jo recordo haver llegit que es feia la xocolata de garrofa, vull dir que, imagina't, també són dos productes que ells menjaven i que nosaltres hem despreciat o menyspreat. Hi ha un altre també, parlant de carns, que fins i tot hi ha qui avui en dia li semblaria fastigós, però en aquell temps el menjaven també els gossos i els gats, els ibers, també sense cap... A veure, és nutricional, si un gos ben criat i un gat ben criat, era carn...
En l'actualitat hi ha moltes cultures doncs, que aprecien molt aquests aliments, no?
Exacte. No, bàsicament les seves carns, les que ells menjaven, eren ovelles, cabres, porcs, bous, vull dir, res diferent a el que menjarim avui en dia, tot i que també sabem que menjaven cargols a terra per també la quantitat de muntanyes de cargols que s'han trobat a les excavacions i fins i tot tortugues. Vull dir, tampoc resulta res massa estrany.
Però no s'estaven de res, eh?
No, però la carn excel·lent en aquell moment, el que més apreciaven era la carn de caça. Conills, garces, corbs, fins i tot, fixa't. I sobretot, fins i tot a Castell, res es van trobar de cèrvol, cèrvols i senglar. Això també té una explicació. Recordem aquell petit forn que tenien a la seva casa, que sempre estava encès. Clar, estem parlant de carns que requereixen una cuita molt perllongada. Senglar fet poques hores, vull dir, queda dur. Per tant, ells buscaven aquesta carn, aquest cèrvol, aquest senglar, que requeria tenir-lo a la olla gairebé tot un dia o dos dies sencers, anar fent xup-xup, anar fent xup-xup, i llavors ells acostumen a menjar-se la carn molt cuita, molt, molt, molt cuita, quasi melosa. És una de les particularitats de la cuina hivern. Molt de brou, molt d'estofat, però la carn molt, 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 molt cuita.
I el peix?
El peix tenia un avantatge, És que realment el mar d'aquella època no té res a veure amb el mar actual. Arran de platja tu podies aconseguir una quantitat variada i tremenda de peixos. Per tant, ells no havien de matar-s'hi gaire per pescar molt. Tot i que ells el peix no el valoraven tant com la carn. Era una mica de pobres, no? Tot i que a Castell s'han trobat moltes restes de valves i closques de mol·lusc i després, al museu de la pesca, encara en el fons encara hi han petites restes d'ormeig de pesca o també d'hams, fets amb ossos o fets a vegades amb una mica de metall i per tant sabem que aquesta activitat doncs la tenien com a important. Ells tenien el peix només baixar allà que tenien el port o tenien la platja a l'altre costat. El que clar, ells tenien un peix de proximitat, aquest que era arran de platja, no és com avui en dia que anaven amb la barca cap endins i tiraven les xarxes, això no existia abans, El que sí que hi ha, que és molt interessant, és que ells van crear una salsa a partir del peix, que és el garum. El garum sempre s'ha atribuït a una calça...
No dèiem que això era dels romans.
Ah, però és que no era dels romans.
Ah,
segons els historiadors romans mateixos, sempre... pensar que és una de les salses més conegudes del món romà, però té el seu origen ibèric. De fet, era algo molt fastigós, Mira, era com una mena de peix cru, al qual li posaven sal, o entranyes de tonyina, que també el barrejaven en sal i el deixaven allà penjat ben bé a sol i serena, que en diuen.
Que anés confitant.
Exacte, anés confitant, però és que això anava regalimant. i el que els interessava era això que regalimada, aquest suquillo,
aquest suc,
exacte. Això es recollia i això, clar, òbviament, fermentava i tenia un gust fortíssim, eh? Un líquid fermentat, era com una mena de, perquè ens entenguem, era com un vinagre fort de Mòdena. I aquesta salsa anava molt bé perquè la posaven a tot arreu i servia per emmascarar doncs, quan la carn estava en mal estat, perquè nosaltres mengem la carn fresca, però en aquell temps no es valorava la carn fresca. Si la carn tenia uns quants dies, a l'hora de coure, escolta, tenia un regustillo més bo i estava més valorat. Per tant, això de tallar l'animal, obrir-lo i ja menjar-se'l, res de res. Normalment el penjaven i a veure si podien anar una mica les mosques i podia agafar aquell gustet, doncs es veu que era molt més apreciat.
Potser de tant en tant agafaven algun mal de ventre, també, segurament.
A veure, una carn, encara que estigui en mal estat, molt cuita, no hi ha constància de que hagi fet mal a ningú.
Ja.
Realment, una altra cosa és el gust. Però no ha matat a ningú, aquesta carn. I es veu que no feia mal. Una carn que realment... A veure, ja no direm pas que la gent ho provi a casa, però...
Però ja sabien el
però,
que feien.
Sí, ja sabien el que feien, aquestes cocions tan llargues eren per això.
Que bé, deies abans que no tenien coberts, més enllà de les culleres, doncs, per aquests brous, per aquestes papilles, etc. No? Per tant, he d'entendre que la resta de menjar, la resta de viandes, doncs, els dits...
Sí, de fet no tenim ni taula, almenys no hi ha constància d'això. Sí que s'han trobat a l'interior d'algunes cases que al voltant d'aquesta sala o aquesta sala quadrada hi havia com uns bancs de fusta, inclús en algunes cases hi ha com una mena de parament fet amb pedra, que podia també ser un banc de pedra, i sembla que també a la ceràmica han trobat uns grans, com unes grans fruiters, unes grans fonts, que en diuen d'aquestes de ceràmica, per contenir molt d'aliment. I això ha fet pensar als arqueòlegs que posaven tot l'aliment barrejat amb un bol central i la gent agafava directament amb les mans, excepte la quantitat d'escudelles petites que han trobat per sopes, que això sí que s'acompanyaven d'una cullera, eh? I això ho hem explicat. Però ells agafaven directament el menjar amb les mans. I el fet de que hi hagués aquest pa que hem dit que era sense llevat, que recorda molt a la pita, clar, ara estem parlant de molta suposició, eh? Perquè clar, això no ho podem saber del cert, però són deduccions que han anat fent els arqueòlegs. Sembla ser que hi hauria un bol central des d'on, diguem, tots els membres que se'ls saltaven al voltant doncs anaven agafant el menjar i on que no tenien coberts, agafaven directament fent servir el pa, diguem, com a pinça, per contenir el menjar al seu interior i apropar-se'l a la boca. Per tant, aquesta és la idea de menjar o menjar familiar dels íbers, segurament un bol central on la gent al voltant anava agafant. Això ens hauríem d'imaginar-nos una mica la família aquesta del Marroc que veiem en aquests documentals.
Per tant,
un
element socialitzador, no? També l'hora de l'àpat.
Completament. A més, el menjar així també significa que un cop tu el presentes a taula l'has de presentar tot ben talladet, perquè tu no pots presentar els trossos grans perquè són de més mal manejar, però segurament tot molt ben cuit. Això també explicaria que la carn fos molt cuita, que el fet de poder-lo trossejar molt fàcilment. I bé, doncs d'aquesta manera presentaven els bols. Recordo fins i tot, en certa manera, el menjar xinès, que el fet de menjar-lo amb els palillos doncs obliga el cuiner a tallar molt bé tot el menjar que s'ofereix a taula. Vull dir, no pots portar una peça gran, sinó tot està tallat amb daus, diguem. Doncs els arqueòlegs han arribat a la conclusió doncs, que aquesta era la presentació que tenien els plats ibers.
Molt bé, Gavi, doncs demà tenim el sopar de Cap d'Any.
Sí.
Jo optaria més pel pernil ibèric que no pas per la garum, eh?
Jo també, això també. Tot i que un bon vinagre de Mòdena a la manida també va bé, però garum no em posaria, no.
Gavi Martín, moltíssimes gràcies. Bona sortida d'aquest any 2013 i millor entrada del 2014.
Moltes gràcies.
Per cert, recorda, la setmana que ve no tenim programes, Dia de Reis. Ens veiem el dia 13.
Perfecte.
Doncs vinga,
aquí estarem.
Moltes gràcies, bon any.